tercer programa de Bitxo i Canyella el dediquem a un tema molt seriós i que afecta a molts infants i adolescents cada any. Es tracta de l'assetjament o violència escolar, una problemàtica que la ONU ha classificat com un dels 20 problemes als que hem de fer front aquest segle, juntament amb altres com la lluita contra el terrorisme, el canvi climàtic o l'erradicació de la pobresa.
Segons la ONG Bullying Sense Fronteres, Espanya és el país del món amb major incidència d'assetjament escolar. I segons els últims estudis de la Fundació ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes con Riesgo, entre el 9 i el 24% d'alumnes pateixen assetjament presencial o digital. Uns estudis que també manifesten que gairebé el 50% dels estudiants no fa res davant dels casos de bullying que pateixen els seus companys de classe. I això també és molt greu.
Hem volgut abordar aquest tema des de tres vessants diferents, el de la víctima, el de l'ajuda amb una psicopedagoga i els protocols establerts als centres educatius per combatre l'assetjament.
L'informe sobre salut mental a la infància i adolescència de Save the Children assenyala que els menors que són víctimes d'assetjament escolar tenen 2,23 vegades més risc de tenir idees suïcides, així com 2,55 vegades més risc de realitzar intents de suïcidi. De fet, segons la Fundació ANAR, el 70% dels estudiants amb idees suïcides havia declarat haver patit maltractament al seu centre educatiu.
Trencats va néixer de la mà dels pares de Kira López López, que el maig del 2021, amb només 15 anys, va decidir posar fi a la seva vida abans d'anar a l'institut, després de patir presumpte maltractament per part d'una part de l'alumnat i del professorat del centre Pare Manyanet Sant Andreu de Barcelona. I diem presumptament perquè encara no ha tingut lloc el judici on els pares de la Kira demanen saber per què el centre no va activar cap protocol per protegir a la jove de les violències que va patir durant anys.
Doncs avui parlem amb la Lídia Arroyo Navajas, responsable de l'àrea de psicopedagogia i logopèdia de Trencats, una ONG que ofereix assessorament d'experts a les famílies que viuen situacions d'assetjament escolar. Hola Lídia, ja estem parlant del tema i una de les conseqüències, la més greu, de la violència a les escoles, ja l'estem dient, que és que l'alumne decideix posar fi a la seva pròpia vida abans que continuar anant a classe. Aquests potser són els casos més mediàtics, per dir-ho d'alguna manera, però perquè un nen, una nena o un adolescent arribi a aquest punt ja ha patit molt, no?
Ha patit molt durant molts anys, moltes vegades en silenci, perquè ens costa molt que demani ajuda o bé el seu adult de referència, pare, mare, o bé que demani ajuda a algun professor que també tingui confiança. I en moltes ocasions, com tu dius, quan ja veuen que no hi ha sortida, una d'aquestes possibilitats és finalitzar la seva vida, posar fi a aquest patiment insuportable que cap persona adulta ha estat capaç o de veure o de solucionar. Has fet menció al tema de que és el més mediàtic, però nosaltres a l'associació ens arriben casos que no han sortit en premsa, que no surten a la ràdio, no surten a televisió. Per tant, el suïcidi no sempre, quan a darrere hi ha una causa com és l'assetjament escolar, tampoc es fa ressò. Per tant, el nombre ni de víctimes de suïcidi que arriben a posar fi a les seves vides per aquesta causa, coneixem realment el nombre de xifres exacte, ni tampoc coneixem el nombre exacte de persones, de famílies que denuncien i que això es resol. Per tant, és un tema encara molt tabú al nostre país. Ens queda molt camí per recórrer i us agraeixo molt que ens convideu per donar veu a les víctimes i als professionals que estem cada dia treballant per prevenir i per erradicar aquests temes d'assetjament escolar i violència acadèmica.
Encara que no sigui una dada exacta, teniu alguna idea de quina és la taxa de suïcidi per aquest tema d'assetjament?
No, perquè moltes vegades ni els mateixos metges, que aquí és un altre repte que tenim amb els pediatres, mira, per exemple, en violència de gènere s'ha avançat tant en els últims anys que una dona, encara que tu no verbalitzis quan vas al metge d'urgències, si el metge sospita que aquell cop, que aquell blau que tu tens, que aquella contusió és susceptible de ser perquè una persona t'ha fet mal i pot ser la teva parella, Encara que tu no vulguis denunciar, s'activen protocols i els metges denuncien d'ofici. En canvi, ens trobem que aconsellem als pares quan tenen fills que estan patint i estan verbalitzant o que m'estan pagant o que m'estan fent la vida impossible o que s'estan burlant de mi a les redes socials i aconsellem que vagin al metge, al pediatre, d'urgències i el mateix nen davant del facultatiu verbalitza el que li estan fent i ens trobem que en el 2024 no tots els pediatres volen posar això a l'informe. Tenim només un percentatge petit de metges quan només el que demanem és que el pacient refereix que està patint assetjament. O sigui, no és que estiguin fent una valoració, és el que el pacient refereix. I això ens trobem un gran nombre de pediatres, de metges d'assistència primària que no volen posar-ho. Per tant, les dades no són exactes ni aproximades, ni molt menys, perquè no comptem. Pensa que en els últims mesos la Generalitat ha posat un telèfon que les famílies es poden adreçar amb un servei quan tenen aquestes problemàtiques a l'escola i tenim xifres de que s'ha fet una gran utilitat d'aquest servei, però no tenim els nombres dels casos que han resolt. Per tant, no em serveix de res saber que n'hi ha hagut 1.000 denúncies en els últims mesos si no sé d'aquestes 1.000 denúncies quantes s'han resolt, que això és el que ens interessa com a associació.
Lídia, per què fa tanta por d'una banda als metges i d'altra als centres escolars verbalitzar això? Ho sabem, el motiu?
En el primer cas dels pediatres, jo crec que és per falta de formació. Vull pensar que és falta de formació perquè, insisteixo, fa potser 15 anys els metges d'atenció també d'urgències amb una dona no obririen els protocols de violència de gènere tan fàcilment com ho fan ara. I ara, doncs, encara que tu no vulguis, és que denuncien el fet. Crec que és un tema de sensibilització, de donar a conèixer a la població, als facultatius, que necessitem la seva implicació. I a més, moltes vegades, quan tenim l'oportunitat de parlar amb psiquiatres, de parlar amb metges que treballen a urgències, és aquest comentari que us he fet, és que no us estem demanant que certifiqueu un assetjament. És el que el pacient refereix. És deixar reflectit. El nen refereix que l'estan pagant al pati. El nen refereix que cada dia li estan prenent l'entrepà o el nen refereix que cada dia està supeditat a que dona 2 euros a l'adolescent que li està demanant a l'institut perquè si no el pegarà quan surti. I malgrat insistim, doncs jo crec que en el cas dels metges vull pensar que és un tema de falta de formació i sensibilització en aquest col·lectiu. En el cas dels professors, dels equips directius, doncs sap molt greu, però moltes vegades continuen mirant cap a un altre costat, perquè encara la idea de que són coses que sempre han passat, que l'assetjament és cosa de nens i que en una escola, en un institut, aquestes situacions s'han donat i es donen i es donaran sempre, fan que es minimitzi, es relativitzi i que no es doni la importància necessària fins que moltes vegades hi ha aquests desenllaços terribles, quan ja no pots fer res més per la víctima. I malgrat tenim casos de suïcidi on la víctima ha deixat una carta explicant que no podia més per l'assetjament, l'escola, en molts casos, continua defensant que havien fet tot el possible i fins i tot en molts casos, us diria que en un 90%, ens assabentem que no havien obert protocol d'assetjament. Per aquest motiu, la resposta és molt taxativa. No s'impliquen lo suficient. És un tema d'implicació en el cas de les escoles, perquè penseu que en el cas de les escoles la família no ha anat una vegada ni dues a parlar amb el tutor i amb l'equip directiu. Ha anat moltes vegades. Ha anat moltes vegades a demanar ajuda, a explicar que el seu fill té por a anar a l'escola, que el seu fill està somatitzant, que arriba el cap de setmana i aquells mal de caps, aquelles diarrees, aquells mals de panxa desapareixen. Però el problema que tenim, sobretot amb els adolescents, I mira, faig esment, no sé si heu sentit la notícia d'Austràlia, que prohibeix a partir d'avui
Sí.
l'ús de les tecnologies en menors de 16 anys, perquè el problema que ens trobem, sobretot amb els adolescents, és que l'assetjament escolar és 24/7. Ara ja no s'atura quan el nen surt de l'escola a les 5 de la tarda, ni s'atura el Nadal, ni s'atura els caps de setmana. Si jo et vull fer la vida impossible, te la faig encara que no estigui ni a casa teva, em puc fer un perfil fals i et faré un grup de WhatsApp i burlaré de tu i et faré pues, bueno, totes les bromes que vulgui per les redes socials i arribaràs demà a l'institut i potser no sabràs per què tothom s'està burlant de tu. I arriba un moment que per moltes eines, moltes estratègies, per molt fort que sigui la persona, arriba un moment que no poden més, perquè és cada dia anar a patir. I per això arriba un moment que decideixen que l'única manera que consideren que és deixar de patir és desaparèixer. Penseu que ens estem trobant nens ja a partir de 9-10 anys que verbalitzen que no volen viure, que no volen viure. Per tant, el tema de les tecnologies està fent molt mal a les escoles. No s'està prenent en sèrio tot el que està comportant, no només a nivell ja atencional, a nivell de retard de la parla, sinó a nivell de l'assetjament escolar, l'eina tan poderosa que tenen els adolescents que volen fer mal als altres, perquè et poden fer la vida impossible tots els dies de l'any sense que tu puguis tenir un respir, i això arriba un moment que no hi ha ningú que hi aguanti.
Lídia, has parlat del centre sanitari, del centre escolar. Parlem dels pares. Què han de fer per adonar-se que el seu fill o filla està sent assetjat?
Doncs no és fàcil, perquè a més la sintomatologia que pot presentar un adolescent, un nen, pot ser des de deixar de menjar o menjar compulsivament, problemes de la son, problemes d'agressivitat, d'estar més irascible, de tenir més son, de tenir, bueno, de deixar de tenir ganes de gaudir amb activitats que abans gaudia i deixen de tenir. Però tots aquests símptomes que us estic explicant podrien ser sintomatologia d'un nen que té problemes d'aprenentatge i no ha estat diagnosticat. Però podria ser problemes d'una depressió. Podrien ser símptomes d'un trastorn de la conducta alimentària i podria ser també d'un cas d'assetjament escolar. Per tant, no hi ha una fórmula que els pares puguin tenir clar si tot això que us he explicat pot ser degut pues, a una dificultat d'aprenentatge. Imagina't un nen amb TDAH que té 14 anys i no li han diagnosticat. També pot presentar aquestes conductes. El que està clar que una família que observa tots aquests canvis, perquè a més són uns canvis que són sobtats, pràcticament d'avui per demà, problemes amb l'alimentació, problemes amb la son, problema en el comportament, hi ha alguna cosa a darrere. Buscar ajuda professional. Hi ha nens que tenen més facilitats per demanar ajuda, per explicar-li als pares el que estan patint, però també són els casos més petits. La majoria arriben a pensar que s'ho mereixen, per les característiques que siguin. Com que no sóc maca, pues em mereixo que es riguin del meu físic. Com que no sóc prou intel·ligent, és normal que es burlin pel meu rendiment acadèmic. Moltes vegades la víctima, i torno a fer el paral·lelisme, és com la víctima de violència de gènere, arriba a pensar que s'ho mereix, que el que li està passant és perquè s'ho mereix per les característiques, per les peculiaritats que té aquella persona. Amb la qual cosa, en moltes ocasions, no és ni conscient de què està patint, de que és víctima d'una violència com el bullying. Els pares, el que puc dir des d'aquí és que si noten qualsevol d'aquests canvis, que no triguin en buscar ajuda d'un professional. El primer és demanar al seu fill si es vol obrir, però moltes vegades és que ni el propi fill o pot obrir-se o sap com explicar-ho o no sap posar les paraules a el que està passant i moltes vegades hi ha la vergonya d'explicar el que està vivint o el que s'està deixant fer cada dia per altres a l'escola. Si no és capaç d'obrir-se a casa, s'ha de buscar ajuda immediata, perquè en algunes ocasions el desenllaç acaba venint en qüestió de dies o setmanes. És un tema molt delicat, és un tema molt perillós i penseu que els alumnes, precisament per aquest accés que tenen, saben com suïcidar-se. És molt fàcil buscar com suïcidar-se, quina és la millor manera de morir, quina és la manera més ràpida. Per tant, aquest accés a internet té aquests perills i molts adolescents després, quan podem accedir al seu ordinador, havien fet búsquedes de com preparar la seva mort.
Lídia, també una cosa important és que de vegades quan els pares s'assabenten de que els seus fills són els assetjadors, no les persones assetjades, sinó els que els hi fan passar malament a una altra persona, un altre company, companya, no s'ho creuen.
Perquè acceptar que tens un fill que és mala persona és molt difícil. Clar. Per tant, són negacionistes. També és veritat que el percentatge més petit, et parlaria d'un 1-2% del agressor, és perquè hi ha una psicopatia a darrere. Aquests són els casos que no es poden recuperar i que no podem intervenir i que per això són persones que són agressives des de petites i continuaran sent agressives i agressors a la vida adulta. Però són els casos més petits, quan hi ha una psicopatia que no hi ha intervenció possible i no es cura. La majoria de nens, d'adolescents que són agressors és perquè hi ha una família disfuncional a darrere, una família que precisament doncs, es burla de la diferència, valora poc la diversitat. Per tant, acostumen a ser famílies més disfuncionals, famílies amb les que costa que col·laborin, però aquí sempre diem que la víctima i el victimari necessiten el mateix tipus d'ajuda, perquè en el fons aquest victimari també és una víctima del seu entorn. Per això és tan difícil que aquestes famílies que acostumen a ser disfuncionals i amb molta facilitat doncs, per rebutjar el valor de la diferència, acceptin de bones a primeres que el seu fill doncs, és mala persona perquè ells acostumen a tenir uns rols a casa que també doncs, són molt disfuncionals i que moltes vegades són nens que són insultats, són nens amb càstigs freqüents. S'ha d'intervenir amb la família, però aquí, si l'escola fos més autoritària, el que hauria de tenir és a veure, com us explico la frase que faig servir? La tolerància zero. Uh-huh. Davant d'un fet així, o la família accepta iniciar un protocol, un tractament, una mediació, una reeducació, un abordatge terapèutic amb aquest noi, o no pot tornar a l'escola.
Després d'escoltar-te, és clar que queda molta feina feta en escoles, com a les famílies, en serveis sanitaris. Moltes gràcies, Lídia Arroyo, psicopedagoga i logopeda de Trencats, per posar fil a l'agulla en aquest tema tan sensible com és l'assetjament escolar.
Moltes gràcies, Lídia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per interessar-vos per un tema que realment doncs, ja veieu el desenllaç que pot arribar a tenir.
I ens acomiadem de la Lídia Arroyo Navajas, però no marxem molt lluny perquè ara coneixem la història del Brian Giner, que forma part també de l'associació Trencats. De fet, és el secretari de l'associació i també autor del llibre Golpeado, pero no derrotado, on ens explica la història de la violència escolar que va patir durant 12 anys. Benvingut, Brian.
Hola, molt bona tarda. Què tal? Com esteu?
La teva història d'assetjament escolar comença des de ben petit, no?
Sí. Va ser a finals d'infantil, començament de primària. Els primers episodis, sobretot, que ja li podem ficar un nom de bullying, no? Primerament eren coses de nens. Bueno, sempre s'ha dit.
Ho identificaves ja com a assetjament, el que t'estaven fent?
No. No, perquè era constantment i pràcticament era un tema diari, així que fins que no tens una miqueta més de consciència i parles amb la família o amb els pares, en el meu cas, i ho analitzes una miqueta tot el que està passant, no vam poder dir que el que estava passant era assetjament, no? En aquell moment era una cosa que em feien a mi, puntual, una cosa que li feien a una altra puntual. El que passa és que, clar, quan era constantment, doncs ja detectem que era un assetjament que no només es quedava a la part verbal, no? Sinó que també anava a la part física.
Preparant la teva entrevista, Brian, hem pogut llegir coses com que vas haver de canviar de centre escolar en diverses ocasions, que et van clavar un bolígraf a la mà, que ho van intentar també al coll i que quan et vas defensar en aquesta ocasió, l'expulsat vas ser tu. Està clar que hi ha un gran problema als centres escolars amb l'assetjament i amb la seva manera d'actuar amb les víctimes, no?
Sí, el que comentaves ara, l'última cosa que comentaves va ser a l'institut, o sigui, va ser pràcticament al final, no?, de la meva etapa educativa, tot i que, bueno, a primària sí que vam canviar dues vegades d'escola perquè, bueno, ens trobàvem una altra vegada que el sistema no estava funcionant, que no hi havia protocols. Quan estaves dins de l'escola, doncs, al final ets un nen, no? No saps fins a quin punt et fan bullying o no et fan bullying o fins a quin punt és un aïllament, no? Que al final tot és bullying, depèn de com ho miris i depèn d'on estiguis. Però sí que és veritat que, bueno, quan et canvies de col·le i de domicili i sempre marxa la víctima, veus que alguna cosa no està funcionant i sobretot quan l'escola no fa pràcticament res. De fet, a l'institut, a part de lo del bolígraf, que va ser, jo crec, l'episodi més fort que em va passar, el tema de llançar-me per les escales o agafar la motxilla i llançar-la per la finestra, que em donin entre 5, 6, 7 persones una baralla al lavabo a l'hora d'educació física, i es van treure fins i tot els pantalons i, bueno, en fi. Bueno, són episodis que van passar i que, bueno, pues s'han d'explicar perquè és la realitat.
Dius que el centre no feia res, no feia res el centre, tampoc els professors ni els companys, ningú al teu voltant va donar-te un cop de mà?
Sí, bueno, a primària no va ser el cas perquè al final vaig canviar tantes vegades que, a veure, quan fas un procés d'adaptació, no?, a una escola, clar, al final estàs canviant del teu entorn i per tenir noves amistats, bueno, quan ets un nen és més fàcil, no? Però igualment, quan et destaquen d'alguna manera que eres el raro, pues, ostres, costa una miqueta més. A l'institut sí que és veritat que tenia més suport dels amics que, bueno, vam fer a diferents optatives a l'escola, però clar, a la classe meva no hi havia cap persona dels meus companys, perquè un era del B, un era del C, un era del D, i només ens trobàvem al pati. I ja et dic, als professors, el que em va clavar el boli a la mà, que va ser un alumne, el profe va veure perfectament que el nen s'aixecava a una hora que no s'havia d'aixecar, a mi em feia mal perquè jo vaig cridar, i quan vaig reaccionar d'una manera negativa, perquè jo li vaig donar un cop de puny, el nen, doncs, bueno, va plorar i el que van treure va ser a mi. O sigui que, bueno, que no va funcionar, doncs no ho sé, no ho sé.
D'on ve aquest silenci dels centres, dels professors? Per què creus que passa això? Tenen por a la denúncia?
Bueno, mira, cada vegada jo crec que hi ha més consciència a l'hora de parlar d'assetjament i sobretot el tema educatiu a l'entorn de primària, sobretot. Ara, fa una setmana, estava a Madrid, a una universitat, on s'està impartint un màster de, bueno, la carrera de primària, però una de les assignatures és de prevenció de l'assetjament escolar, no? Jo vaig fer una masterclass allà. Em sembla molt bona iniciativa i que a Barcelona no ho he vist encara o no s'està fent o bueno, en fi, que no hi ha una educació dins de la carrera de primària, ja sigui a la UOC, ja sigui a la Universitat de Bellaterra, on sigui. Es necessita fer uns estudis, una assignatura. És molt important perquè al final estàs amb nens tot el dia. Sí que és veritat que a vegades parlem, no?, de que els profes, pues, han de fer de profes, de pares, de psicòlegs, però és que al final estan molta estona amb els nanos. I saber com tractar l'assetjament i com identificar jo crec que és un punt clau. Perquè el que passa en moltes escoles és que em diuen els profes, clar, però és que jo estic a una taula perquè m'emporto a la persona que fa bullying i a la persona que és la víctima i ho parlem en una sala. No es pot fer, no pots portar una persona que està agredint i una persona que ho està patint a la mateixa, saps, a la mateixa espai. Són coses lògiques. Pues, bueno, hi ha moltes teories que al final a la pràctica pues no, bueno, per si sí, per l'escola perquè no vol o perquè el sistema educatiu no ho permet o perquè no hi ha protocol. És així.
Brian, tu una de les teves ocupacions actuals és donar xerrades a centres escolars on intentes motivar, no, d'alguna manera aquest alumnat a superar les dificultats. En quines situacions et trobes? Què t'expliquen? Et demanen consell? Ara sabem que coneixem que hi ha entre el 9 i el 24% d'alumnes pateixen bullying, ja sigui presencial o digital. Tu què et trobes quan fas aquestes xerrades?
Doncs mira, jo ara estic en un punt que, com dius, sí que faig xerrades a centres educatius, no només a primària, sinó a secundària i a universitats. També per les meves xarxes socials dono molt de suport als nanos que, bueno, doncs que em segueixen i que m'escriuen i tal. Però el que em trobo, que jo no m'ho trobava a la meva època perquè no hi havia en aquell moment, era el ciberbullying. Està fent molt de mal, sobretot el tema de la intel·ligència artificial és uau. Ho hem parlat amb la policia moltes vegades aquest últim trimestre d'any i, bueno, jo no sé per què o no sé fins a quin punt podem arribar a intentar frenar el ciberbullying, però el que sí que sé és que cada vegada hi ha més nanos més petits amb dispositius mòbils, amb accés a xarxes socials, no a Instagram, sinó a TikTok, a WhatsApp, a qualsevol mena d'aplicació que sigui per comunicar-nos. Igual que els stickers també estan fent molt mal i és molt difícil de parar, perquè al final quan tu fas una captura o envies, i ho envies pel correu o per Xtec, ja s'ha vist molts casos, trobar la primera persona que ha fet el foc, no?, que ho ha enviat, per dir-ho així, és molt complicat, que es pot trobar, eh? Però és una feinada molt gran i, clar, jo a la meva època era un assetjament físic, verbal. Ara ja no només és a l'escola, ara t'ho portes a casa. Uf, clar, quan m'ho pregunten, i com ho hiciste tu? Doncs pues és que era diferent a la meva època. Jo no sé com estaria si ara m'ho portés a casa. No? Si tot el que em feien a l'escola, que ja era heavy en aquell moment, si a sobre, a casa, continua, jo no sé com estaria. No ho sé.
Clar, tu ets víctima d'assetjament escolar durant uns anys, després deixes de ser víctima perquè ja no estàs a un centre escolar, però aquestes conseqüències s'arrosseguen. Com ha afectat a la teva vida d'adult aquests anys de violència?
Moltíssim. Al final són 12 anys fent, o sigui, patint bullying. Clar, arriba un punt que tens por hasta de tu mateix perquè no saps què fer o no saps el que fas, condiciona la teva vida, no? Jo sempre ho dic, la meva parella, quan la vas conèixer, no la podia mirar als ulls perquè constantment es ficaven amb mi per el tema de la vista. Clar, quan tu mires una persona i et diu bizco o bizco de... i una paraulota, no?, al mig, dius, vale, pues jo crec que totes les persones seran igual, perquè és que, clar, el tema que té el bullying és que et condiciona fins a un punt en el que creus que tu ets el problema. I quan arribes a aquest punt, és una línia que va molt, 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 molt cap a baix i tornar a pujar és molt difícil si no fas amb persones que t'estimen o persones que tenen el teu acompanyament, no? I amb la meva parella, doncs, bueno, va ser molt difícil. Avui dia hi ha moments que encara, doncs, jo què sé, estic a l'aula, no?, perquè estic a integrador social, tot i que ara no estic d'aquesta rama, no?, però, bueno, estic treballant en l'escola i estic fent classe i a vegades quan aixequen la mà o hi ha una paraula o algo, em teletransporta a aquella època i dius, ostres, no? O sigui, fa res, que jo ho estava patint a l'altra banda i ara estic a davant d'una pissarra, no? Com a adult responsable. És fort, o sigui, ho arrossegues molt de temps i és una ferida que jo crec que queda oberta.
Brian, i no sé si alguna vegada t'has trobat algun d'aquests agressors o agressores que et feien passar tan mals moments en la teva època d'estudiant. No sé si t'ha passat això de, no sé, anar pel carrer i trobar-te amb aquesta persona.
Bueno, sí, o sigui, l'he trobat al poble perquè al final jo vivia a un poble de 15.000 habitants, vull dir que si no te'l trobaves a un carrer, te'l trobaves a l'altre, però també el que m'ha passat és que m'he trobat a persones que m'ho feien i arrel de sortir a mitjans de comunicació, que sigui a la tele, que sigui a la ràdio, que sigui a la premsa escrita, al final doncs, ho han vist per les xarxes socials i m'han seguit i m'han escrit. I em diuen, ostres, jo estava a la teva escola o estava a la teva classe, no? I dius, uau,
O sigui,
i ara
ells
torno.
no saben el que et feien o com ho fan, no?
No, hi ha molts que no eren conscients i d'altra banda hi ha dos o tres que sí que me'ls vaig trobar perquè era l'última etapa a l'institut, que em van demanar perdó perquè, bueno, el que jo he explicat sempre als mitjans, no, que em va passar, un dels nanos que a mi em feia bullying, me'ls vaig trobar en una barbacoa de coincidència, o sigui, vull dir, perquè era amic del meu amic que feia la barbacoa i aquest amic en concret no sabia que l'altra persona és el que a mi em feia bullying. I ens vam trobar a l'aniversari, només estàvem els tres, i clar, doncs va ser com, ostres, no?, que parece una encerrona. I, bueno, el noi que em feia a mi, en aquest cas, assetjament, em va donar l'abraçada, va plorar sobre meu perquè va reconèixer que, bueno, que ell també li havien fet bullying a primària i que ho feia a secundària perquè tenia por que li tornessin a fer. I, bueno, era una manera de ser més fort. I clar, aquí raones també un punt de vista diferent del bullying, que no només la persona que ho pateix és el centre d'atenció, no? A vegades també la persona que ho fa està declarant intencions de que potser passa alguna cosa a casa o passa alguna cosa al seu entorn que no és correcte. Ens ha passat, des de Trencats hem parat casos que dius, és que la víctima també era la persona que feia bullying, o sigui, cuidado. Bueno, jo crec que s'ha de tenir en compte també tot aquest tema de salut mental.
I el perdó serveix?
Depèn.
A tu et va servir aquesta abraçada?
Mira, jo crec que tots necessitem una segona oportunitat. Es pot perdonar, però no oblidar. Llavors, bueno, sí, perdones a la persona des d'un punt de vista que dius, bueno, pues ets persona i tindràs tus motivos, no? Però al final, bueno, no oblides. Sempre que parles amb aquesta persona saps què va fer, saps què no va fer i com les persones que li donen una segona oportunitat a la teva, a la parella, no? Si ha fet mal en algun moment ja estàs un poc con pies de plomo perquè segurament ja estàs una miqueta insegur i una de les coses que té les persones que pateixen bullying és inseguretat total, tant físicament com mentalment. Llavors, bueno, doncs, sempre queda una cosa aquí que no s'oblida i que intentes, doncs, bueno, conviure i ja està.
Tens seqüeles tipus, no sé, per exemple, hi ha gent que ha patit bullying i que no pot caminar pel carrer sola o quan veu un grup de molts nanos, no?, de 16, 17 anys, es canvia de vorera o... No? Ja quan comencen a escoltar crits ja diuen me'n vaig per un altre lloc perquè no sé si rebré alguna cosa així de... No? De refilón. No sé si et passen aquest tipus de coses o això ja està superat.
No tan heavy, no. Sí que m'han quedat cosetes, per exemple, si estic al gimnàs, el típic gesto de fer així, perquè jo físicament abans estava molt més gras i al final, pues, bueno, es ficava molt amb mi i aquest gesto era, bueno, pues, que la samarreta no es quedés enganxada al meu cos, no? I ara, pues, bueno, estic una miqueta més prim, bastant més que com estava abans, i fer aquest gesto, pues, per a mi és un reflex del que em passava. O el que et dic, a l'aula treballant amb els nanos, a vegades es riuen d'un nen i em diu a l'altre, no, si, que no passa nada. Clar, no passa nada per tu, que no ho estàs entenent, però jo sí que des d'un punt de vista adult i també que ho he patit...
Empatitzen molt amb aquesta situació.
Clar. Sé el que és, no? I, bueno, jo crec que també, pues eso, estàs com un segundo plano, no? Ja agafes amb les persones una espècie d'inseguretat molt concreta per veure a veure per on van. És una de les seqüeles, jo crec que...
I què podem fer com a societat, com a mitjans de comunicació, com a, no sé, com a mares i pares que fins i tot tenen fills, què podem fer de manera activa per intentar que un bon dia arribi que ja no existeixi aquesta violència escolar?
Pues mira, des d'un punt de vista crític i des de fora, crec que el parlar constantment, però no d'una manera negativa, sinó igual que es parla de violència de gènere, igual que es parla d'altres coses que van passant, el bullying al final és una violència escolar. I no només és el dia internacional, el dia de... No? Vull dir que passa constantment. I ens hem trobat, per exemple, a Trencats, que si no es parla a mitjans de comunicació, les escoles no activen protocol. Per què? Per imatge. Doncs, bueno, potser ho hem de fer constantment, no? Si una família ens escriu i ens diu pues és que l'escola no fa res i he de sortir a un mitjà de comunicació perquè es pugui parlar, pues donar millor aquesta possibilitat, no? Parlar més, dar més visibilitat a canals que tinguin, pues bueno, molts seguidors o inclús fer sèries, fer documentals. Jo crec que és la clau perquè, bueno, no es quedi en aquest missatge de que són coses de nens, no? O sigui, és l'actualitat, està passant, tindràs fills, tindràs nanos que segurament en algun futur hi hauran, pues, bueno, persones que li volen fer molt de mal i, pues, bueno, pues, esto no és cosa del passat, també és del futur, desgraciadament. Així que ho hem d'intentar frenar.
I evitar també que el teu fill sigui l'assetjador, que també és important.
Correcte, correcte. Sí, però el que passa és que a vegades quan fas entrevistes a famílies i tal, doncs, bueno, veus perfils que dius, bueno, és que suficiente bien está el niño, ¿no? O sea,
L'exemple a casa, no?
clar, o sea, aquí al final fas una educació, però el referent és a casa. I si el referent ja és de manera negativa, clar, aquí el nen el pots reconduir, però hi ha un punt familiar que tira més. És complicat, és molt complicat.
Bé, Brian, gràcies per explicar-nos la teva història, que és una història dura i que, per desgràcia, continua passant cada dia a totes les aules, no només aquí a Catalunya i a Espanya, sinó que això passa, bueno, a tot arreu, per desgràcia. Intentarem fer, doncs, des d'aquí, des de Bitxo i Canyella, posem aquest petit gra de sorra, com bé deies, de continuar parlant del tema i que no sigui només un dia a l'any que es parli d'això, sinó doncs, recordar a la gent que hi ha moltes persones que viuen aquesta situació i que tenen també a la seva disposició el teu llibre on expliques més profundament la teva experiència, Golpeado pero no derrotado. I això, Brian, Giner o Giner, no sé si ho pronuncio,
Giner, està bé,
Giner, Giner.
està bé. Està bé,
Doncs moltes gràcies per explicar-nos això, la teva història. Recordem que formes part de l'associació Trencats i t'agraïm que hagis estat amb nosaltres a Bitxo i Canyella en aquest tercer programa.
A vosaltres, ho agraeixo. I per últim, dir que el llibre no només està gratis, vale? Jo el llibre ho vaig treure perquè està a Wattpad, una plataforma de lectura online, perquè no s'ha de fer negoci en aquest cas i més amb un problema tan gran. I si no, per xarxes socials em poden escriure i mirem a veure com ho podem tractar i veure quina solució podem donar. Perquè sé que hi ha moltes famílies que escoltaran el programa o jo què sé. Al final arriba a la persona que ha d'arribar i pues, que ho sàpiga.
Perfecte. Doncs gràcies per aquest apunt
Gràcies.
i parlem.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Després de parlar amb l'experta Lídia Arroyo i escoltar el testimoni del Brian Giner, ara és moment de conèixer el punt de vista dels centres educatius, lloc on majoritàriament es pateixen aquests assetjaments.
I per fer-ho, Alba, ens hem traslladat a l'Institut Puig de la Creu de Castellar del Vallès per conèixer aquí, in situ, de fet estem a la seva biblioteca, quins són els protocols de prevenció i d'actuació per combatre l'assetjament escolar. Gemma Estupinyà, cap d'estudis, gràcies per convidar-nos al vostre centre.
A vosaltres per venir.
Quins recursos o plans teniu desenvolupats per combatre el bullying?
Molt bé, doncs jo abans de començar directament pels recursos, sí que vull comentar que la Generalitat té un pla de les escoles lliures de violència i això em servirà per explicar-vos doncs, què és el que fem aquí. Aquest pla constaria com de tres fases. Seria una fase de prevenció, una altra d'actuació i l'altra seria la d'acompanyament. Vist la casuística del nostre centre, que està en una població petita i tal, realment nosaltres sobretot ens dediquem a la primera part, a la part de prevenció. Realment, protocols, que hàgim hagut d'obrir protocols d'assetjament, molt pocs, es poden comptar amb els dits d'una mà i en sobren, i per tant doncs, jo crec que és degut a que fem aquesta primera part doncs, bastant a fons. Per fer una prevenció bona, nosaltres intentem sensibilitzar l'alumnat. Comptem amb un pla d'acció tutorial en el qual hi ha una sèrie d'activitats que permeten als professors tenir indicadors de si passa alguna cosa a les classes. I a més, a banda d'això, perquè tothom ja podem suposar que el que passa moltes vegades passa quan el professor no està allà, el professor o la professora, intentem això, sensibilitzar els alumnes de que és molt important que siguin ells mateixos que demanin ajuda i inclús que si veuen alguna cosa que no rutlla, ens avisin, No és qüestió de ser polis, sinó veure que això és important perquè hi hagi una... que s'estigui bé a l'institut, hi hagi una harmonia, es pugui treballar bé, es pugui aprendre bé, i d'aquesta manera nosaltres ens podem assabentar de coses i podem ajudar-los. Això és molt important. A banda del que seria el pla d'acció tutorial, també tenim una comissió de convivència que també està al tanto de què succeeix, està formada per professorat, docents d'aquí del centre. Hi ha una docent del Departament d'Orientació i d'Inclusió, un altre docent que és la Cocobe, que ara us comentaré aquesta figura, que té un nom tan raro, el que significa, i després hi ha també docents que som de l'equip de direcció i altres. Aquesta comissió, doncs el que us deia, no? Està al tanto de què és el que passa. I hi ha també un servei de mediació, sobretot amb el que seria els petits. Quan dic petits, estem a l'ESO, primer i segon d'ESO. Aquest servei de mediació ens ajuda que si hi ha algun problema petit, doncs hi hagi com una espècie d'àrbitre que digui, a veure, vosaltres teniu ganes d'arreglar la situació i a més ha de ser un problema on no hi hagi hagut violència. Diuen, sí, ok, vale, doncs parlem-ne. Això ens ajuda també a tallar petites situacions que després doncs, realment es poden doncs, desenvolupar, fer-li una pilota més gran i donar més problemes més al llarg. La Cocobe. Aquesta Cocobe, que hi ha moltes sigles, però el que significa que és una persona que es dedica a coordinació, convivència i benestar emocional, doncs també està ficada en protocols per intentar que l'ambient a les aules sigui el correcte i tothom estiguem a gust. Amb tot i això d'aquesta prevenció i sensibilització ens trobem que hi ha algun cas, hem de passar a la segona, al segon punt, no? Que seria aquesta actuació. Dintre d'aquí, doncs, hem de posar-nos en contacte amb la USAP. Aquesta USAP doncs, és una unitat de suport als alumnes que han patit alguna violència. Ja sabem que tipus de violència en poden haver-hi molts. Jo parlo molt en general. Aquesta USAP doncs, ens ajuda a coordinar-nos, ens dona també assessorament a les direccions, ens dona assessorament també als tutors, al Departament d'Orientació, per veure què podem fer. I després, doncs, això també, aquesta USAP, aquesta unitat, es coordina amb inspecció. Quan passa algun cas, inspecció ha d'estar assabentada ràpidament. Següent pas, doncs, hi ha una base de dades que també estem obligats, els equips directius, a que si hi ha doncs, un problema d'aquest tipus, hem de deixar-ho per escrit, hem de documentar-ho. Es diu REBA, per si us sona
moltes
també.
Sigles. Moltes sigles.
Jo al final me les he d'apuntar, sincerament, perquè si no... És el registre de violències de l'alumnat, diguem-ho així. En aquest registre, que és un registre per Catalunya, doncs queda, com us deia, per escrit, què és el que ha passat, quina ha sigut la situació, quins passos s'han fet i d'aquesta manera també el que són les dades de les persones que estan dintre d'aquest problema queden com més, d'una manera com més tancada, més confidencials. No van per aquí per allà, sinó que tot està molt dirigit. I és, com us deia, la direcció la que ha de posar això en marxa. Tot això que sembla que és molt llarg, realment el que es demana és que sigui al revés.
Àgil.
Molt àgil, exacte. Tot bastant ràpid. Quan arribem a aquest punt, que seria el que us he comentat, no? Que seria el punt d'actuació, de notificació, que és el que ha passat, ara ens toca, dintre de les nostres mesures possibles, què fem en el centre. I aquí doncs, sí que hi ha el que seria la intervenció educativa. El primer que s'ha de fer que és a veure què podem fer, mesures d'urgència. Sobretot la persona que ha estat assetjada és la que hem de cuidar.
Exacte.
Hem de protegir-la d'alguna manera. I aquí per això us comentava que depèn molt de quin tipus d'assetjament. Mm-hmm. Potser és entre alumnes que són del mateix nivell, alumnes de diferents nivells. Ha passat doncs, en una situació en el pati. Depèn de molts factors, no? I per això doncs, necessitem conèixer tota la informació i a veure què podem fer. Quines actuacions educatives ens permet el nostre centre, perquè, com us comento, no és un centre molt gran. Les vegades que hi ha hagut, s'ha hagut d'obrir un protocol d'assetjament, han sigut vegades que hem aconseguit reconduir les situacions de manera que, al final, les persones implicades han pogut quedar-se i han pogut doncs, subsistir. Han estat aquí i han continuat la seva educació en el centre. I seria el següent pas, intentar acceptar el que ha passat, reconèixer que la part doncs, de l'assetjador o assetjadora, que és el que ha succeït, amb l'ajuda també de les famílies, perquè aquí les famílies és molt important també que s'impliquin, i mirar de reconduir la situació. S'ha intentat. Llavors, d'aquesta manera, si això ha estat possible, perfecte, molt bé, s'ha aconseguit, i llavors, entre cometes, tanquem el cas, però sempre observant durant un temps llarg, si realment això s'ha acabat, si la persona assetjada ara doncs, té... Doncs, el seu dia a dia és totalment normal, a nivell anímic, emocional, es troba bé, i l'altra persona realment ha entès què és el que ha passat i llavors ho hem aconseguit tallar. Què passa quan això no és possible? Aquí ja se'ns escapa una mica del que és el nostre àmbit petit del nostre centre, va més amunt. Inspecció ja ens dona una sèrie de directrius molt més clares, s'han d'obrir doncs, el que serien procediments de faltes greus, obrir obertura d'expedients i això, però intentem que això no arribi. No hem d'oblidar que en un centre educatiu estem amb adolescents. Intentem donar-los una segona oportunitat sempre que és possible. De vegades doncs no, i hem de ser conscients també. Però ells també han de veure doncs, que hi ha coses que s'han d'aprendre i per tant doncs, som aquí per això, per intentar doncs, que la situació torni a rutllar per les parts.
Tot i que ens has explicat no,
una
molt,
miqueta,
molt,
potser...
molt el tema massa. Del procés, sí. Focalitzant una miqueta quan arriba un cas d'assetjament o quan us assabenteu d'un cas d'assetjament, com és? Us adoneu vosaltres? Venen els alumnes a dir-vos, sabem això? Com... Cada situació és
una manera. Cada situació és diferent. De vegades són alumnes que jo els anomeno una mica sentinelles, de dir, Gemma, mira, o a mi, o... Per exemple, els tutors o algun professor, això que tens més feeling amb algun professor o professora. Considerem, mira, veiem que amb aquesta persona és que hi ha algú que li fa tal cosa o tal altra o li diu tal... A veure, què passa? Va, comencem a investigar una miqueta què és el que succeeix. Alguna altra vegada han sigut les famílies, perquè realment en qüestió de les xarxes socials i tot això ens hem trobat també en algunes situacions i les famílies mateixes ens han dit... Ens hem trobat això en WhatsApp o això, veure què podeu fer, perquè realment són situacions fora del centre, però que ens acaben petant aquí dintre. I algun cop també, i també ha passat, que el mateix alumne o la mateixa alumna amb alguna professora de confiança o un profe, em passa alguna cosa. Sí que és cert que tu, si entres unes quantes hores en un grup, te n'adones quan hi ha algun canvi en algun alumne, però és que és, depèn tant, la casuística és tan ampla, però sí, dius, aquesta persona, no sé, aquest noi o aquesta noia, algú li passa perquè no el veig com sempre, està més seriós, està no sé què, potser és un problema familiar i ja està, o potser hi ha alguna cosa més, va, mirem de preguntar, mirem a veure què és el que succeeix.
Feies referència ara a l'assetjament més enllà de les aules, del centre. També podeu fer seguiment d'aquests casos del ciberassetjament?
És molt...
O només si té a veure amb el que està passant a dins de les aules?
Sobretot quan és casos de fora del centre, nosaltres el que hem de fer és notificar, parlar amb les famílies, això sí que ho hem de fer sempre, perquè són uns puntals les famílies per nosaltres, perquè vegin també la importància que hi ha i les repercussions que tenen. Llavors nosaltres sobretot hem d'informar, informar sí, però clar, sancionar quan una cosa ha passat fora ens és difícil, no és l'àmbit educatiu.
En el teu cas ja veiem que sí, però tots els professors, tot el professorat de l'institut està format per intervenir en aquest tipus de conflictes, és a dir, quan veuen aquesta situació, no?, que dius... entren a l'aula, veuen alguna cosa estranya, tots saben i totes com han de reaccionar?
Aquí fan formació, sobretot, segueixen algun seminari, fan doncs això, una formació externa, sobretot les persones que us comentaven d'aquesta comissió, del que seria la comissió de mediació, la comissió de convivència. Aquestes persones sí que van formant-se. Les altres persones, sobretot, és a nivell del que aquestes persones ens van comentant, ens van donant informació també, o del dia a dia també el que veuen. Això és molt, moltes vegades, el que tu vas veient quan entres en una aula i quan...
També és anys d'experiència, no entenc.
Exacte, sí.
El primer any que comences de profe serà d'una manera i quan portes ja 15 anys...
És que jo crec que la formació, sí, fins a un cert punt et poden donar moltes directrius, però és el que tu notes quan entres en una aula. I sempre se'ns poden passar coses.
Clar.
Això és que és així. Per molta voluntat que posem, necessitem l'ajuda dels alumnes. Per això venia a dir que aquesta sensibilització que volem que tinguin, que no és ser xivatos, que alguns diuen, és que me vull xivar. No, no et xives. El que fas és ajudar a una persona i inclús ajudar que això no et passi a tu, que se'ls ha de deixar molt clar que tu pots ser després el que et molestin i després que el clima de la classe sigui molt més bo.
No caure en el silenci, còmplice,
sí,
també.
Exacte, que això els costa entendre. Eh? Mm-hmm. Els costa molt.
Tu has vist evolució en l'alumnat? No sé quants anys fa... què fas de profe, però has vist evolució en els companys que abans doncs, callessin i no...
Entre els alumnes?
Sí.
Crec que va més en promocions. Mira quina cosa més estranya. De vegades et trobes en una promoció que t'ho expliquen tot. I són d'aquests que et busquen i tal, i et fan confidències que inclús et fan gràcia. I dius, ui, mira, m'expliquen coses privades. Vale. I d'altres que són més hermètics. Llavors, costa, això sí, és veritat.
En aquesta evolució que comentava l'Alba, creus que els alumnes cada vegada més necessiten una gestió emocional?
Sí, i tant que sí. Nosaltres, des de fa ja 2 anys, hem inclòs dintre del que seria el nostre projecte de centre una matèria, li dic matèria perquè té unes hores dintre del que són les classes, però són unes hores cada setmana, una hora, que és salut emocional. Uh-huh. I es fa a primer i a segon d'ESO. Mirarem d'anar pujant-la i tal, després hi ha coaching a tercer, també, que els ajuda molt a intentar resoldre conflictes que costa. Però aquesta salut emocional, doncs considerem que és necessària. Ja des dels famosos temps de la pandèmia, que ja semblen lluny però no ho són tant, que encara arrosseguem alumnes que van patir aquella pandèmia, doncs van veure aquesta necessitat. I llavors, doncs, sí, l'hem posat en marxa i volem continuar-la.
Mm-hmm. Molt bé. Tot i que comentes que aquí, per sort, no heu tingut molts mm-hmm. casos, no
sí.
sé si ha arribat al punt en el que us heu trobat en algun cas en el que la família d'aquell alumne s'ha desentès d'aquella situació i bueno, aquest tipus de pares i mares que diuen es que mi hijo esto no lo hace.
Més que no lo hace, que costa que t'ajudin. En els casos que jo tinc ara mateix al cap, sí que alguns pares ipso facto van reaccionar, inclús, ostres, tu, què ha passat aquí? Ens hi posem les piles, parlem amb el nostre fill, filla, i mirem a veure què es pot fer. I en alguna ocasió sí que el pare o la mare, doncs, no li han vist tant de problema i és quan nosaltres hem hagut de fer més incís dient, és que s'ha de veure l'altra part, potser per el teu fill o la teva filla, això no és important, però és un mal moment que li fa passar, bueno, mal moment no, mals moments, sí, uns sí. quants, que fa passar una altra persona. Alguna família ens ha costat més que d'altres, això és cert.
I ha arribat el cas, que no ho crec pel que ens estàs explicant, però que algun alumne hagi canviat d'institut per un assetjament que
en
no ha pogut...
En el nostre cas, no. És més, alguna vegada hem rebut algun alumne que ens han comentat, perquè tot això, com diem, no són dades també bastant privades, però, clar, t'han de passar alguna informació, poqueta que sigui, i que havia doncs, patit algun cas d'assetjament. I alguna vegada algun ha arribat.
I què em penses que del fet que sigui la víctima normalment la que hagi de canviar de centre i no l'assetjador?
Clar, jo el que penso és que no ha de ser així, que la víctima és la que hem de cuidar primer de tot i després dintre de les possibilitats, com us comentava del centre, fer el possible perquè no es trobin. Per exemple, el primer pas és no compartir espais. Llavors, doncs, mirar a veure si això és possible. Però crec que hem de cuidar i acotxar la víctima. Per això tenim aquest departament d'orientació, doncs, que és doncs, el que ens ajuda també a estar una miqueta més a sobre d'aquesta persona que necessita en aquell moment més seguiment a nivell emocional, I llavors, doncs, jo crec que li hem de donar, això sí.
Et faig la darrera pregunta, més potser com a Gemma i no tant com a centre. Què en penses dels casos en què els centres es desentenen? Que hi ha una denúncia per part de les famílies i després no acullen que ha passat això, no? En aquell institut, en aquella escola.
Clar, a veure, pregunta complicada i a més és una pregunta molt general. Crec que aquí s'hauria de veure primer tot en conjunt, perquè potser el centre no s'han adonat, que és una possibilitat, i realment si passava alguna cosa ha d'assumir les conseqüències, de dir, caram, això ho teníem aquí, una mica part de meva culpa, no ens n'hem adonat, hem de mirar de veure què hem fallat, en on hem fallat, no? Vol dir que no hem fet bé, quins protocols, o encara que no hi hagi un protocol escrit, de vegades hi ha coses que és de calaix, no? Veus que no funcionen, miro cap a una altra banda. No, són alumnes, són persones joves que ens necessiten, però s'hauria de mirar en cada cas què és el que ha passat. Jo el que sí que trobo és que de vegades, últimament, la paraula bullying està massa en boca de tots. I s'ha de mirar ben bé. Realment hi ha assetjament o hi ha alguna cosa que es pot arreglar d'altres maneres i no estem fent que aquest alumne doncs, arribi a patir emocionalment tant com seria un cas real d'assetjament. És que molt a la lleugera, potser alguna vegada sí que es parla.
El que sí que dona la sensació és que tothom ha patit bullying de petit.
Exacte.
Aquesta és la sensació que a mi com a adulta, no? I ara ja veient les coses doncs, com a persona gran que ha estudiat, veus que dius, ostres, tothom sembla que ha patit bullying o que ha patit violència escolar quan era peque, quan era adolescent. Clar, la realitat que jo he viscut, no?, quan era petita, quan era adolescent, no era aquesta.
Exacte. Jo per això comento que ara tot és bullying. Compte, mirem a veure realment què és bullying i on hem de posar els nostres esforços i llavors doncs, mirem d'arreglar aquests problemes que us comentava d'una altra manera. És diferent.
Molt bé.
Doncs Gemma Estupinyà, cap d'estudis del Puig de la Creu, gràcies per atendre'ns i parlar sobre aquest tema tan complicat però que és molt necessari també de tractar.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per venir i dedicar aquesta estona també a parlar d'aquests temes.
El bitxo canyella d'avui ha volgut endinsar-se en el terrible món de l'assetjament escolar i encara que hem parlat amb experts i víctimes de bullying ens queden moltes qüestions per resoldre. Què passa per la ment de l'assetjador per escriure un mail desitjant la mort una setmana després que la seva companya es suïcidés, com va passar en el cas de la Kira?
Per què de vegades els centres educatius triguen tant a activar els protocols contra l'assetjament i a protegir la víctima?
Perquè és la víctima, Alba, la que ha d'abandonar la seva escola i l'assetjador pot continuar amb la seva vida?
Per què certs companys prefereixen posar-se al costat de l'assetjador en comptes del de la víctima?
Per desgràcia, encara no tenim la resposta per a aquestes qüestions, però esperem haver contribuït amb aquest programa a conscienciar una mica més la nostra societat. Fins al proper Bitxo i Canyella.